El matí de Ràdio Sabadell. Tothom a taula.
Avui volíem parlar de gastronomia versus alimentació i em sembla que el Justo Beldia el teníem ja anant cap a algun restaurant d'aquests de luxe. No sé si convidat o preparat a afluixar la morterada. Xus, bon dia.
Bon dia, Pau. Bon dia, sabadellencs i sabadellencs.
Estaves anant cap a algun restaurant d'aquests que es fan pregar o què?
Doncs no del tot. Acabo de perdre l'Oremus. Estic a... M'ha enviat de l'Ajuntament a Torre Romeu, a Tresmolins, perquè he trucat aquest matí. Escolta'm, que necessitem canyes per emparrar les mongetes del ganxet i per emparrar els tomàquets de l'horta de Can Borrell. I diu, ara t'envio la ubicació i m'envien cap aquí. I ara no tenia consciència de l'hora que era. Si no em truques, avui us perdeu la meva secció.
Escolta'm una cosa. Les canyes aquestes, és allò que no se li diu a Rodrigar, allò de juntar les canyes i fer l'estructura?
A Rodrigar, sí, bueno. Depèn si ets Rodrigues o ets romaní. Sí, home, sí, s'han d'emparrar els tomàquets, els pebrots, les albergínies, les mongetes... Totes aquestes coses van emparrades i s'han de lligar. I sí que és cert que fem servir el que es diu mallazos. Ara m'ha donat la tos, veus?
Veus que bé? La cosa està millorant per moments, Xus.
I ja, els mallazos són allò que fan servir els encofradors per posar el terra abans de tirar el ciment.
Sí.
Això és una bona solució, però és que tenim superpoblació de canyes a tota la ribera del riu.
És veritat.
I aleshores doncs, és una manera de tenir una miqueta de sostenibilitat. Així que he trucat aquest matí a la Cristina i li dic, com es fa això bé a sostenibilitat, vull dir, a l'Ajuntament. Com es fa bé per anar a buscar canyes i que si t'enxampen sigui la... I dius, ara t'envio la ubicació. I aquí sóc, al mig del riu, descanyaverando.
Per tant, és una bona cosa avisar a l'Ajuntament de que necessitem canyes, donat que n'hi ha sobrepoblació, i que ens diguin on les podem anar a buscar per fer-les servir pels horts, per exemple,
És com ha de ser. Amb una comunicació n'hi ha prou, però això en totes les coses que s'han de fer a la ciutat. Per exemple, ara estem treballant amb els... Ciutat i Escola, presentem els projectes de l'Horta de Can Borrell i de l'Escola de Cuina Romaní, i si hem de plantar un arbre en allà on s'havia mort, que és a la plaça del teu barri i tal, s'ha de fer un comunicat. I per cada cosa que has de fer amb l'entorn urbà, s'ha de comunicar a l'Ajuntament. En cas de que es requerís un permís, t'ho farien saber, però generalment amb la comunicació n'hi ha prou si és una cosa així senzilla. Però sí, sempre s'ha de comptar amb la municipalitat per fer les coses.
Molt bé. Escolta, volíem que ens fessis aquesta comparativa entre la gastronomia i l'alimentació.
Oi que semblen la mateixa cosa?
Podrien semblar-ho, sí.
Doncs no tenen res a veure. Es toquen molt poquet. Diríem que la gastronomia és un art, primer, és un luxe, després, però també és un consol. Mentre que l'alimentació seria una necessitat vital, perquè si no mengessin morts, és una tradició i és part de la nostra cultura. Per tant, és el recull del que diríem salut.
D'acord. Llavors, la gastronomia no té per què anar lligada a la cultura alimentària de la zona?
Correcte. De fet, ara mateix és molt difícil que... El problema és que el restaurant on anem a dinar, quan tenim gana, tenen una enorme confusió entre gastronomia i alimentació. Aleshores, volen sorprendre, volen donar-te consol, estàs tot el dia treballant, t'ofereixen una cosa que entra pels ulls i després també pel paladar. Ostres, que bo! I tal. Però no té per què ser saludable. De fet, és molt difícil trobar un restaurant que faci servir suc d'oliva, és a dir, oli de primera premsada en fred ecològic, per cuinar. I la fita... No, és que és molt car. Bueno, és molt car, però és imprescindible si vols cuinar per alimentar les persones. Això seria extensiu a tota la resta d'aliments. Així que la gastronomia seria el que va cap a les estrelles Michelin, és a dir, tot un luxe per a les persones que s'ho poden pagar, i un art, evidentment, mentre que l'alimentació seria allò que ens han fet les nostres iaies, besàvies i rebesàvies per mantenir-nos confortables i en vida i en salut, per poder fer catedrals i poder fer castells i totes aquestes coses. Vull dir que els que fan la feina són els que s'alimenten, i els que la destrueixen, generalment, són els que fan ús de la gastronomia diàriament. Com ho veus?
Mira, d'entrada estic pensant, amb el que em dius, que recordo alguna vegada anar a fullejar allò, llibres de cuina, i, clar, una cosa és veure receptes d'aquestes de tota la vida, de les àvies, com explicaves, que primer que et sonen campanes i que després tu veus, no sé si dir-li més a mà, més assequible, o que te'n veus més capaç de fer-ho. Però, clar, quan he fullejat un llibre d'aquests, un de gastronomia, un que té un restaurant d'aquests de no sé quantes estrelles Michelin, ostres, cal agafar moral, per començar a... Primer a trobar la llista de la compra que sols fer tu, doncs primer poder completar la llista, no? De dir, mare de Déu, on trobo tot això que em demana? I després, clar, unes elaboracions que entre els estris, les eines que necessites i els processos esgarrifat.
Bueno, clar, pensa que totes les persones que han cuinat els darrers de 10-12.000 anys no ho feien en recepta. Bàsicament perquè ni sabien escriure ni llegir, la immensa majoria. Aleshores, com es cuinava? Doncs posant les coses dins una olla. I què posaves? El que tenies a l'abast. I què tenies a l'abast? Home, no hi havia camions, ni hi havia... Pues, el que hi havia 25 quilòmetres a la rodona, és a dir, el que sempre dic, cuinem amb el paisatge, cuinem el paisatge. I com que ens havíem adaptat tots aquests mil·lennis aquells aliments, doncs el teu cos, la teva flora intestinal, està especialitzada en aquells aliments, no en els que la gastronomia ens proposa. Seria una altra cosa. D'altra banda, és molt difícil que una persona... Bueno, les persones que ja van de restaurant cada dia ja ho saben, que tenen problemes de salut contínuament, perquè, clar, el restaurant, per intentar tenir èxit, doncs fa mans i mànigues perquè allò sembli gastronomia, vestit d'alimentació o a l'inrevés. I diuen que tot és de proximitat, i que tot és, però tot ve de Mercabarna igual. Així és que tenim un enorme problema per entendre això. Així és que la gent, quan veu Masterchef o veu aquests programes, pensa que això és cuinar. Això no és cuinar. Cuinar és molt senzill, és molt fàcil, l'hem fet tota la vida i no es necessita receptes per això, i es fa un brou, un sofregit i un estofat. I per això no, només cal 2 o 3 hores d'una persona que està mantenint la tradició a una altra persona que comença. I a més, si fos poc, ho portem a l'ADN. És a dir, si algú t'explica com es fa un estofat, un sofregit o un brou, ho pilles ipso facto perquè és una cosa pròpia, ho portem dins.
Déu-n'hi-do. I això que dius de que la gent que sol anar més sovint, com a mínim d'aquests restaurants que dius que intenten practicar l'alta gastronomia, es troba que després també s'ha de cuidar més la salut, vaja?
Sí, home, te'n recordes d'aquell experiment que si anaves durant 30 dies a menjar a un McDonald's acabaves fet un cristo de l'estómac?
Sí, que això és una pel·lícula del Morgan Spurlock, Super Size Me.
Bueno, doncs si vas a una estrella Michelin, 2 estrelles, 3 estrelles Michelin, cada dia passarà el mateix. Però, evidentment, tingues en compte que nosaltres sempre en tenim 15 coses de temporada. Sempre. Van canviant rotativament, van variant. D'això és la dieta mediterrània, menjar una mica de tot. No menjar una mica de tot el que hi ha al supermercat, que ve de Mercabarna, sinó del que tens al teu voltant, que és el que hem fet sempre. Aleshores, clar, si tu estàs menjant 1.000 coses que et proposen espècies estranyes, mangos, papaies, totes aquestes històries, doncs el teu cos no ho pot interpretar. Llavors ho rechaça i es posa malalt. No, aquest rebuig és una cosa visceral. Ara mateix hi ha un gran problema al planeta perquè persones que tenen la cultura sempre passa, eh? Tenim la cultura gastronòmica amb un llegum i un cereal. Nosaltres aquí, amb l'arròs i el blat, i amb les mongetes, les llenties i els cigrons. Doncs estan tots tractats genèticament, i hi ha cultures senceres, països sencers, que tenen un problema de salut enorme, perquè totes aquestes aliments ja no ho són. Ja no ho són. I aquí doncs, ens està passant el mateix en aquest precís moment. Això està passant ara, aquí a Catalunya. Ja portem diverses generacions de catalans que no han tastat res nostre, més enllà que de casualitat, o un bolet, o poca cosa. Vull dir que ja portem tres generacions tan bones que és molt difícil trobar aliments autòctons i propis als mercats.
Escriptors com el Josep Pla deien que l'alimentació, el menjar, havia de ser el paisatge a la taula, com dius tu. En quin Correcte. Moment ens en vam anar això que ens proposa la gastronomia? No, coses de ben lluny, coses ben exòtiques, preparacions que no siguis capaç de fer a casa.
Bueno, les persones que han estat... no sé com anomenar les persones que manen, ¿vale? Sobretot perquè últimament no en tinc gaire carinyo i a les persones que poden manar. Doncs les persones que sempre han tingut possibilitats econòmiques han buscat sempre l'exclusivitat. Això és un greu error. Per això les persones que mengen coses que no toquen perden l'oremus. I perden l'oremus perquè les seves neurones no estan menjant. Les nostres neurones mengen el llegum i el cereal del paisatge proper. I no ho poden fer sense les verdures fresques també del paisatge proper. És a dir, els vegetals donen les vitamines perquè puguis processar les proteïnes. I sempre comencem, i sempre hem començat, per les proteïnes vegetals. Totes les festes majors, totes les festes de les baremes, totes les festes de les collites, és quan teníem el graner ple. Si no tenim el graner ple, ni tu, ni ta mare, ni la vaca, ni el bestiar menjarà durant l'hivern. I és que les festes es feien quan teníem el graner ple. Si intentes fugir d'aquí, comences a tenir problemes neuronals i problemes endocrins, perquè no estàs donant el que sempre ens ha mantingut en vida. I aquest oremus el vam perdre amb la revolució industrial. Quan les persones van massificar les ciutats, doncs algú va decidir, doncs portarem formatge, portarem iogurt, portarem això, portarem l'altre per vendre. I la gent doncs, que li portava als primers supermercats i als primers allò que tenien, perquè hi havia gana. Però havien perdut en aquell moment tota la seva tradició.
Ara em fas pensar també, Xus, en, per exemple, reivindicacions d'aliments. Recordo que la Carme Ruscalleda tenia una batalla amb què volia que li deixessin cuinar medusa, que no sé si l'havíem arribat a consumir aquí, però sí que es menja per l'Àsia alguna espècie, i no sé molt bé quina era la seva lluita, si era una cosa tipus això que dius ara, o si realment era un aliment que l'hem perdut i que valdria la pena recuperar-lo.
No tinc informació, però això és anar-nos lluny. Vale? Aquí des de fa 400 anys que menja la mongeta del ganxet, coi, menja un cop a la setmana. És imperatiu, perquè va ser una de les coses que va fer que no et morissis de gana. Si no fos pels cigrons, les mongetes i les llenties, la iaia Antonia, que va morir de 92 anys per a 4 o 5, m'ho deien, no, si venia a dinar a casa, era una veïna que m'havia adoptat com a net. Les persones que entrevisto ens hem fet molt amigues. Vaig plorar molt el dia que va morir. Doncs el dilluns a casa sempre mengem llenties. Avui mengem llenties. És igual en empedrat, és igual en bolets, o és igual com sigui, amb sant feina, però llenties. I ella em deia, no em donis llenties perquè durant tota la guerra és el que vaig menjar. I clar, imagina't, si no haguessin estat les llenties, probablement aquella nena hauria mort. Clar. És a dir, que sempre, i ara que diuen tots aquests il·luminats, menjarem insectes, menjarem l'espardenya de llai, ho donaria a la boca, menjarem llegums i cereals, que és el que sempre ha salvat la vida a tots els habitants de la Terra, parlo en plan del planeta, eh? Sempre la conjunció d'un llegum i un cereal és el que ha salvat a les persones. La gent pensa que el llegum i el cereal no el pots pair, fan gasos, evidentment, tenir una flora intestinal malmesa per menjar coses que no toquen i quan intentes menjar coses teves no les saps cuinar, has perdut el costum. Ningú, tothom hauria de sortir del col·le, de primària, saber posar un estofat per poder menjar els teus legums i els teus cereals. Això no passa i així ens estem.
Déu-n'hi-do. Xus, gràcies per haver-nos fet aquesta diatriba entre gastronomia i alimentació. Et deixem seguir recollint canyes, d'acord?
Això faig.
Una abraçada.
Feliç dia a tothom.
Adéu.